Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts del matí obrim la segona hora del Sant Cugat a fons. Si això fos un marcador, seria 1-1. Empat a on? No sabem si al Camp Nou, demà, o... Ja m'ho explicaran els contertulians. Era per fer una mica de joc d'entrada per saludar al Jesús Galindo, Manel Delgado, Josep Maria Planas. Molt bon dia a tots.
Bon dia, Carme.
Us heu
bon
quedat
dia,
bon. Què està dient? Què explica? Re, que estem amb el cap posat en el partit de demà, en aquest clàssic, que algú sap per què se li diu clàssic, això?
Perquè és un clàssic. Hi ha dos tipus de diferència, el clàssic i el derbi. El clàssic és amb dos equips més potents dintre d'un mateix país.
Mateixa ciutat.
No, país. El clàssic país.
El clàssic país, perdona.
I el derbi dintre de la ciutat.
Exacte, correcte.
Per això és a nivell...
Després el derbi ha augmentat. A la regió, sí. Comunitat i així. Però el clàssic és el
país. Com a experts que som, tenim aquesta explicació. Si no t'interessa, la canviem i donem una altra.
I m'empaneu una altra, no?
Donem una altra i arreglat.
No, mira, curiositats. Algú en el seu moment va decidir que això era un clàssic i una altra cosa és un derbi i es va posar en pràctica i mira, a base de...
No sé quin devia ser l'origen, però s'utilitza a tots els països.
El derbi és anglès.
El derbi és
anglès. I el clàssic, pues, qualsevol.
Una mica més castizo, eh?
Sí, més castizo.
És més castizo.
No, però és a tots els països.
Sí, a tots els països és dominat, sí.
Bé, doncs avui tenim dos temes sobre la taula, dos temes evidents, vull dir, no descobrirem res. Hem perdut a una de les figures, podríem dir, més carismàtiques, més discutides, també...
Més de tot.
Estem parlant de Johan Cruyff, que dimarts passat, no l'altre, el dimarts de Setmana Santa va morir, i de fet hem portat tota una setmana d'homenatges, de manifestacions envers aquesta figura, i parlarem precisament, perquè és la primera tertúlia que tenim després d'això que ha passat, i parlarem del que passarà demà al Camp Nou amb aquest clàssic, amb aquest Barça-Real Madrid. Voleu que comencem pel Johan?
Sí.
Sí? Primer fem una ronda de manifestacions lliures del que vosaltres considereu...
Jo és un personatge, el que dius tu, ho té tot, o sigui, carismàtic, polèmic, genial, totes les coses les reunia ell. Era un personatge per conèixer-lo. Jo vaig tenir la sort de conèixer-lo perquè a l'època que ell feia d'entrenador jo feia informació de Barça en aquell moment, tots els anys, del Dream Team. Des que va començar ell fins que va acabar vaig estar fent informació de Barça. I la relació que teníem amb els periodistes i així era molt, molt propera. Vull dir, era una persona molt... Com parla i així, vull dir que estaves allà en un viatge a l'hotel de Johnson, i venia i s'asseia amb tu i es posava a xerrar de futbol o del que sigués i així, i era molt carismàtic, molt, molt afable amb el tracte i tot això. Com a tècnic, jo crec que fabulós. Com a jugador, la seva etapa de selecció, la seva etapa a l'Ajax i part de la seva etapa a Barça, genial. Dic part perquè, exacte, és un any.
Un any, sí.
Com a futbolista d'èxit al Barça, és un any només. El demés ja és la llegenda, més que res, però és un any de futbolista.
73-74. 74-75,
perdó. I a més també tinc l'anècdota de que el vaig conèixer com a jugador, que jo començava a estudiar periodisme, i per un treball de la facultat, la primera entrevista en ma vida que vaig fer va ser a Johan Cruyff.
Ah, sí?
Sí. Que va ser divertidíssim perquè anàvem amb cintes de caset, això que ara
sí,
gent ja no deu saber què és, amb una cinta de caset, i anàvem amb una altra companya de classe i així, i se'ns va liar la cinta i va ser ell que ens va desmuntar el caset i ens ho va arreglar. Vull dir que, bueno, un xou, però molt bé, molt bé. La veritat és un personatge, jo, pel tracte que vaig tindre amb ell, molt directe, i no dic d'amistat, perquè tampoc es pot dir d'amistat, però sí de relació professional, fantàstica. Vull dir,
correcte.
Molt. Molt, la veritat és que sí.
Sí que tens
polèmiques a part després, quan ja va deixar-ho tot. Polèmiques a part, vull dir, jo tinc molt bon record d'ell.
Què més?
Jo amb el Johan estic d'acord amb el que dius, Jesús, vull dir, poca cosa més hem d'explicar. La seva etapa futbolística a Barcelona va ser massa curta, bona, etapa bona,
molt bona.
Però va ser un any. Jo com a personatge important en el futbol el remeteixo ràpidament a l'època d'entrenador, a l'època d'entrenador, és quan revoluciona el món del futbol amb les seves tàctiques del 3-4-3, i si nos meten 5, nosotros meteremos 6. I aquí s'acabava el pollastre. Va ser la que va revolucionar la idea, i la ciutat de Barcelona la va captar, i de fet, pues, des de llavors, des del 70, des del 80 que va vindre ell,
sí,
com a entrenador, a Barcelona s'ha agafat en aquest futbol total de l'època de la naranja mecànica i l'ha aplicat. Com a personal, vaig conèixer personalment també, el vaig conèixer al Montanyà, amb el Charlie Rashak i el Costas, amb un dinar, i després amb un viatge a Mallorca que hi vaig fer, que vaig coincidir amb el Barcelona, i anava ell, i el que tu dius, tenia un tracte amb persones que no coneixia pràcticament, que sí, coneixia molt poc, molt amable, i qualsevol que se li acostava. Però bueno, el rematí del futbol, el seu legat és el futbol del 3-4-3, sí, i el canvi total de mentalització del que era el futbol d'abans d'ell a després d'ell en el Barcelona. Vam tindre la sort d'agafar aquesta idea i plasmar-la a l'escola de la Masia. A partir d'aquí, xapó per lo que... Tots els èxits que hem recollit ha sigut gràcies a ell. O sigui, Johan, contigo empezó todo.
Sí, sí, sí.
Aprofitant la frase de Gerard Piqué, no?
Ni més ni menys.
Manel, el teu torn.
Bueno, jo crec que com a jugador el Jesús l'ha definit perfectament. Va ser un dels grans, realment. Jo no vaig tenir l'ocasió per edat, diguem-ne, de gaudir de Kubala o de Di Stéfano o d'Eusebio, que són els tres referents de grans jugadors de l'època dels finals dels 50 i de la dècada dels 60, però Cruyff va ser el gran jugador de l'època dels 70 i els que, d'alguna manera, amb un futbol totalment diferent al que coneixem avui, que no, inclús amb coses que fan pensar que això ha evolucionat d'una manera molt vertiginosa, molt ràpida. A l'època de Cruyff hi havia cendrers als vestidors.
Sí.
O sigui, no és que ell fumés, no, és que fumava tot Déu. Saps? Sí. I a l'època de Cruyff les entrades eren de jutjat de guàrdia. O sigui, d'anar i posar una denúncia directament.
De trencar la cama directament.
De trencar la cama. Mm. Que en aquell futbol va aparèixer una figura d'un tio que era més ràpid que el contrari, però amb dècimes de segon per davant de l'acció. I això remet directament a un tal Messi. Sí. No? Aquests grans jugadors que estan una passa per davant de la resta, una passa o dos. No? En canvi, com a entrenador, tot i que va fer un gran... El Barça, el Dream Team de l'època, si mirem els partits i mirem una mica el que es feia en aquell moment, era un futbol atractiu i tal, no té el nivell d'excel·lència que ha arribat després, no? Perquè després tot també ha canviat
ha millorat i ha anat perfeccionant.
Però efectivament, com diu Lluís Maria, ell va tenir la idea, que és una idea agosarada per l'època, de dir, bueno, si jo tengo la pelota no tengo que defender. Aquesta obvietat i la va posar de manifest amb els seus equips, i això realment li va donar un segell de gran entrenador, a part de que tenia una personalitat espectacular. Com a entrenador, el tio entrava amb un vestidor i tenia la força de les Copes d'Europa com a jugador que havia conquerit, no? Llavors és un referent. També va fer coses que avui en dia han quedat completament en desús. Per exemple, anava molt al Bernabéu i marcava individual. Dos, tres jugadors, sí, de l'equip contrari els anul·lava individualment. Això avui en dia no té cap sentit. Però ell ho feia, no? I ho defensava. I després tenia punts de genialitat. Punts realment de ser una persona que tenia un coeficient d'intel·ligència futbolística que estava a l'abast de molt poca gent en el món. Com l'anècdota que explica Valdano, que hi havia un tal Manolo a l'Atleti de Madrid, que era un jugador molt, molt petit, molt, molt hàbil, molt rapidet, no? I en una xerra prepartit no va fer referència a cap vigilància a Manolo, no? I llavors un jugador li va dir: "Mister, es que, ¿qué hacemos con Manolo?" Diu: "Lo más importante de Manolo es que se desmarca muy bien. Pues con no marcarlo ya está marcado." Fixa't tu quina, saps, aquestes coses que dius, bueno, pues era això, era un personatge. Després era molt controvertit fora del camp, però jo crec que hem perdut un referent en el barcelonisme, però en el futbol en general, perquè jo crec que és molt sentida la resposta que ha tingut el món del futbol amb ell, i això realment no arriba a totes les persones que estem en aquest món, no? Llavors això vol dir que era un gran, realment.
I jo el que volia recalcar és el que ha apuntat el Josep Maria Planas, de que i relacionat també amb el que deies tu, de que no es pot comparar com jugava el Barça, com jugava la seva època, però en canvi jo crec que el fruit té molta part ell de mèrit. Perquè si ara el Barça juga així, és gràcies a que ell va implantar la política des de que el petit Benjamín o el pre-Benjamín fins al primer equip juguessin el mateix estil de joc, la mateixa forma de jugar, i això. I això ha fet que durant aquests anys han anat sortint jugadors que en realitat són de l'escola Cruyff, l'escola Cruyff entre cometes, perquè no ha hagut mai una escola Cruyff, però sí que han sigut fruit d'aquesta política que va implantar ell, i això sí que ho va implantar ell.
Sí, hi ha un referent...
Té molta part de mèrit.
Un referent d'idea futbolística anterior, que és en el futbol va ser Laureano Ruiz, que va ser un entrenador que va portar la idea de que el futbol es juga sobretot amb una base tècnica, sí, no? En el futbol d'aquella època, estem parlant dels primers 70, el 70-71, el futbol, el juvenil del Barça, tenia una marca en la porta del vestidor, i si tu no feies més de 1,80 m no entraves a aquell vestidor com a jugador. I Laureano Ruiz això ho va trencar sí, i va dir, no, és que el futbol es juga d'una manera tècnica, de toque i tal. I després d'estar el Barça havia sigut 3 vegades campió de la Copa d'Espanya juvenils, que es jugava des de l'any 50, i Laureano Ruiz va aconseguir que el juvenil del Barça guanyés 5 vegades consecutives a la Copa d'Espanya juvenil, perquè el concepte realment revolucionari va ser aquest, i la creació de la Masia va partir d'això, de Laureano Ruiz. Després un altre gran revolucionari va ser el propi entrenador del Barça de Cruyff jugador, que va ser Mr. Marmol, que va ser l'artífex del 0-5 al Bernabéu, que va ser una victòria segurament molt... que ara mateix ens costa d'entendre, perquè ara tot és diferent, però en aquella època un 0-5 al Bernabéu era un 0-5 al Bernabéu. Sí, era una cosa que tenia una transcendència més enllà de lo estrictament esportiu, i ho va fer a base de tenir pilota i el fora de joc, de tirar el fora de joc. En aquell partit van pitar 14 fores de joc al Real Madrid. Poca broma, 14, es diu ràpid, no? Pues era perquè, i a més han provocat per una coreografia entrenada i assajada pels Rinus Michels. Llavors són grans entrenadors, però clar, Cruyff va arribar al futbol modern i va amb idees com aquesta, no? Wow. Si jo tengo la pelota no tengo de defender. Collons, és que és veritat, si tu tens la pilota no has de defensar, que ha de defensar el que l'altre, no?
Mira, aprofitant algunes de les frases que heu fet servir, de les moltes coses que s'han publicat durant tots aquests dies, moltíssimes, jo m'he quedat amb una que publicava la Vanguardia sobre frases típiques de Johan Cruyff. Són 14 frases, potser no les direm totes, però sí algunes. Una, ja l'hem comentat, és el concepte aquest que diu: si tu tienes el balón, el rival no lo tiene. Mal? I això es podria considerar l'origen d'aquest futbol que va posar de manifest primer Frank Rijkaard, després Guardiola,
Van Gaal
també, abans, el podem considerar
escola holandesa.
La concepció del futbol, no?, que ell tenia, futbol ofensiu. Una altra frase d'ell, diu: jo digo que no es necesario correr tanto en el futbol, i parla del tenir el control de la pilota, del futbol de toc.
I què és la pilota?
Filosofia Reixac.
Problemes
de cobardes, allà.
Reixac no corria ni per anar a la dutxa.
Jo ho deia, problemes de cobardes.
Sí, sí, Reixac no corria ni per anar a dutxar-se. Un dia de calor.
Potser per això es van entendre també, no? Fins que va arribar un punt que ja no s'entenien. Després també hem comentat, em sembla, ha sigut el Josep Maria o el Manel, que una de les frases que ell va dir, diu: prefiero ganar por 5-4 que por 1-0. Aquí anem potser al futbol espectacle, és a dir, un bon partit i si el guanyes és tenir fam de voler més, no?
El futbol total aquest de la naranja mecànica famosa del 70, amb Cruyff i Kroll i aquells grans jugadors que tenien, Rep. I tot aquest, era això, no? Era dir, bueno, tu sabies que quan jugava a Holanda allà hi havia hi havia espectacle, per què? Perquè es passaven, eren molt ofensius i conseqüentment també havien de defensar amb molta intensitat perquè se'ls obrien unes, uns espais a l'esquena brutals, no? Però bueno, era un futbol molt atractiu, molta gent anava a Holanda.
Sí,
molta
sí,
gent, aquí, sí, abans que Cruyff arribés al Barça, aquí hi havia molta gent que era de la selecció holandesa perquè la proposta era fantàstica, i de Brasil, que Brasil era un altre estil però també era això, no?
Sí. La final Alemanya-Holanda, sí. La final Alemanya-Holanda,
sí, era... però una final malauradament que va perdre Holanda, perquè és que, que Alemanya tenia un equipàs
total. Tenia un tal Torpedo Müller que va fer el gol, que era una, sí, sí, era una meravella.
¿Qué ves de ella? Por ejemplo, de mis delanteros solo deben correr 15 metros a no ser que sean estúpidos o estén durmiendo.
Sí,
claro. Eso va a coincidir a la época que ya había el Romario.
Era la concepción del Rondo.
Sí. Sí.
Hi ha una frase mítica que
era molt lògica, eh? Creiem que parlava molt malament el castellà i sempre havia parlat malament el castellà, però les seves frases eren sentències,
eh? Deia que parlava malament en 5 idiomes.
L'holandès parlava malament.
Ell mateix ho deia.
Sí, sí, fins i tot l'holandès el parlava malament.
Hi ha una de molt bona que segurament ja aquí els més joves sí que la tindran més, més escoltada, que és aquella frase que es va fer servir a la final de Wembley, que és salit i disfrutat.
Sí, és un lema, no? És un lema brutal. Jo l'altre dia vaig sentir una crònica a RAC1, a les nits, i realment van apuntar que a la sortida del túnel de vestuaris, quan entres ja al Camp Nou, al terreny de joc,
sí,
tindria que haver-hi aquest lema.
Ah,
tindria que haver-hi aquest lema, que tothom, sí, que sortís al Camp Nou llegís això, salit i disfrutat.
Perquè està molt bé aquesta
frase. Perquè jo crec, sí, que és una sentència brutal.
És que és
l'ànim de dir, això és un esport, però és un deport, i disfruteu i feu disfrutar.
Però és més, és que jo ho posaria fins i tot en qualsevol camp de futbol.
Sí, 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 no,
per però grans i petits. Sí, sí.
És que l'essència de l'esport.
Sí, jo crec que és una gran, sí, sí, sentència, sí, que tindria que estar allò que el jugador, quan anés a sortir al camp, es trobés aquella frase.
És l'essència de l'esport. Sí. I a més ell, la seva proposta ajudava a creure-s'ho.
No, sí, sí, sí.
Perquè no, no, era, és que era, no era un model de dir, no, aquí hi ha tots defensar i penjar del travesser i a veure què passa. No, al contrari, ell volia guanyar. Si podia guanyar 5 o 4, millor que un 0. Sí, vale, sí. Però genial, no? De tota manera, això del salit i disfrutar està bé, però també ho va dir a Atenes i va perdre 4
anys.
Sí, no, sí. Dir, no, això
no. Però van disfrutar els altres.
No és allò d'abracadabra que deia Luis Enrique l'altre dia amb un periodista. Què li dice usted? Sí. No, le digo abracadabra i ja funcionen solos. Sí, sí. Bueno, pues no va així, no? Ja. Però bueno, no sé jo. A mi, personatge Cruyff, realment és molt, molt, molt interessant des de la vessant d'entrenador que sóc. I és una persona que a mi m'ha fet estimar molt més el futbol, no? Perquè els inputs que ens ha enviat sempre ha sigut de creure-t'ho, d'estimar, a més de tenir una flor al cul que tenia.
Sí, perquè sí,
tenia
sí,
una flor. També se li deia.
Directament, sí, sí.
Tres lligues guanyades amb la flor...
No, semifinal a Alemanya del gol de Vaquero.
Sí, també.
I tal, i és que... Sí, sí. És allò de dir, bueno, però... És que, bueno, però sí. Potser era la manera que tenia el futbol de retornar-li la seva generositat, no? En els plantejaments.
Sí, sí, sí. És que perquè... a vegades la flor cul també la tens que buscar,
I arriscar, no? I arriscar. Sí, sí. I el tio, pues, realment, el trobarem a faltar.
No, l'has de buscar a faltar, eh? Vull dir...
Sí, sí.
Però de totes maneres, fora del Barcelona, com a entrenador, va estar a l'Ajax, que crec que va guanyar 2 copes de Holanda, però tampoc va fer res més, eh?
Bueno,
tampoc és veritat que no es va trobar amb els jugadors que tenien al Barça.
Clar.
Cuidado.
Sí, sí.
Això també hi ha que dir-ho. Però vull dir... jo crec que és més la concepció de joc que tenia i la idea de com construir el joc que no els èxits fora del Barcelona. No va fer res més.
Hi ha
més,
coses de Cruyff que han quedat, per
sí,
això. Perquè,
sí,
per
clar,
exemple, el model
és
de... Sí, però
és
inclús,
el model, és la concepció de joc.
La idea que ell tenia, Zubizarreta, porter alt.
Sí.
Els de dalt, petits. Això és Cruyff.
Sobretot al mig del camp.
Ell va portar gent aquí que, a priori, deia, i esto...
No, i va tindre genialitats, després va tindre coses que...
Clar, després va intentar fer coses estranyes, no? O el pobre aquell jugador que va acabar a l'Andorra, com es deia, el Lucendo.
Lucendo.
Clar, era un jugador que estava, no al segon equip, al tercer equip, al Barça C, i el va pujar directament...
L'Onésimo també va ser, no?
El va fer titular,
no? L'Onésimo. L'Onésimo va tindre mala sort, perquè l'Onésimo, si hagués marcat el gol contra el Madrid, que hagués guanyat el Barcelona... La història de l'Onésimo hagués canviat totalment.
Bueno, sí.
Li va nedar una jugada.
Però el tema de Lucendo va ser saltar-se a tothom, perquè també hi havia hagut casos de jugadors així que no coneixia ningú, que l'entrenador va posar al primer equip i van anar bé, no? Llavors, bueno, va pensar, aquesta és la meva, no? Però Lucendo pobret se'l va carregar.
Era un personatge genial, amb la seva, i la gent genial, sí. Té les seves virtuts i els seus defectes.
Com ha quedat el tema amb el Barça, realment? Perquè jo el que he llegit és que havien firmat el conveni aquest de
les fundacions. Ho va explicar
a mi com a intuïció, no per res més, ni he llegit res, ni res. La família no les tenia totes, ha sigut a base d'insistir que han participat en els actes d'homenatge al Camp Nou i tal.
Sí, a veure, va haver un distanciament molt fort durant una època. El Bartomeu, la veritat sigui dita, va intentar-ho reconduir, va intentar reconduir-ho, va haver l'apropament aquest amb la Fundació i la cosa semblava que anava ben encaminada.
No, la Fundació, els acords amb la Fundació ja es van firmar fa 2 o 3 mesos.
Sí, amb ell.
Però ja estava malalt.
Sí, estava malalt, però vull dir que... Això no és que es firmés perquè estiguin malalt, sinó perquè hi havia unes conversacions
de fer
mig any o quasi un any.
Es portava molt temps.
Perquè, esclar, la persona deia, no és que et donem un cèntim, és que volem saber que aquests cèntims on van.
Sí.
És a dir, nosaltres et donem un cèntim de la Fundació,
però
volem saber que on van.
Justifiques on van.
I aquí hi havia el tira floja aquest. Els que van arribar a un acord...
Ha sigut un gran jugador, però el tema negocis...
No era l'Uceu, tampoc.
No era l'Uceu. Ja va tenir, quan era jove, quan era jugador...
Es va arruïnar
perquè el sogre va invertir en una granja de porcs.
Sí,
no sé,
correcte.
Gallines o no sé.
Sí, i allò se'n va anar a Norris i després ha tingut seqüències d'aquest estil, no? Era controvertit, no? Segurament algú ja estarà pensant en fer una biografia a fons de Cruyff i jo me la compraré.
El que jo no estic d'acord, i no sé si vosaltres estareu d'acord, és aquesta polèmica, entre cometes, que existeix. Li hem de posar el nom del Cruyff al camp del Barça. No, perquè quan es retiri el Messi, a on li posarem? I quan vingui un altre jugador, el Kubala... Més que el Kubala, que s'ho mereixia el camp del Barça, perquè el camp del Barça es va fer per culpa del Kubala.
Sí, senyor.
Pues, a veure, a mi que li posin la Fundació Cruyff, que li posin un camp deportiu tal com han fet en el Gamper o han fet en el Tito Vilanova.
Exacte, sí.
Però vull dir, a més, tu imagina't, Estadio Cruyff Pepsi. A veure, vull dir, això hem de pensar que el camp del Barça tindrà un cognom.
Home, si fos xupa-xupa encara.
Bueno, sí. Però vull dir que o Cruyff Qatar o Cruyff el que sigui. Senyors, vull dir...
No crec que...
De tota manera, crec que és un tema molt interessant perquè es discuteix en una assemblea del Barça i que siguin els socis del Barça que són els amos del club els que decideixin...
La meva opinió és aquesta.
Jo estic d'acord amb tu que no...
Jo estic d'acord amb el Josep Maria, el nom del camp...
Una tribuna Cruyff.
Per tancar... No, és per tancar perquè si no ens quedarem sense temps i no parlarem del clàssic. Per tancar el tema de Cruyff, aprofitant que parlava d'animals i bestioles al Manel, recordareu la famosa frase aquella del gallina de piel.
Sí. Gallina de piel,
no?
Sí, senyor.
Després hi ha algunes frases que les citarem també molt ràpid per veure el tarannà del personatge. Diu, el dinero tiene que estar en el campo y no en el banco.
Sí,
us ho recordeu? D'aquesta frase.
I aquests crec que tots els socis estem d'acord.
Sí, senyor.
Després, referint-se a ell mateix, no? Quan assistia a aquestes rodes de premsa que tu comentaves abans, Jesús, diu, si yo hubiera querido que me entendieras, me hubiera explicado mucho mejor.
Sí.
Aquesta és molt bona.
Era genial.
I es deia, diu, soy un poco extraño, un profesional idealista. Así es como lo debéis ver.
Sí. Así es definir.
I així es quedava la cosa.
I així el dèiem.
La veritat és
que... Bueno, que ens esperi molts anys en el cel. I res, que passarà i ha sigut història del Barça,
del Barça i del futbol mundial, per les seves idees, el seu tarannà, el seu carisma.
Doncs mireu, precisament en un partit molt especial se li dirà adeu en el Camp Nou, un partit especial com és un clàssic, amb aquest Barça-Madrid de demà a 8:45. T'han respectat, Manel? T'han respectat.
Molt bé, molt bé.
8:45 del vespre.
Que, per cert, ja he entès el per què, que és pel públic xinès.
Sí, sí.
Clar, això es fa pel públic xinès.
Sí, sí.
Pues m'alegro molt, m'alegro molt.
Gràcies a la Xolo, no? Ho has descobert, perquè són prèmium?
Sí, exacte, que diu ell que són prèmium i ha jugat menys vegades a les 4 que al Barça o al Madrid. Però bueno, aquí tothom plora i ell és un especialista en plorar i ho fa molt bé, ho fa de conya. Ell parla de diners i de pressupostos, sobretot quan juga contra el Madrid o contra el Barça, però quan juga contra el Granada no parla de pressupostos.
Que la diferència és pràcticament proporcional.
És la mateixa.
Doncs
o contra el Rayo Vallecano.
Amb tots aquests al·licients, amb totes aquestes circumstàncies que envolten el partit de demà, què n'espereu del clàssic? De tornada?
Sí.
Amb canvis a la banqueta del Madrid tenim el francès dirigint l'equip, que no sé si hi haurà massa diferència o no respecte
canvis a la banqueta i canvis en el camp, perquè el Madrid torna a jugar amb el Casemiro.
Sí.
Que el Casemiro diu, no?
Sí, el Casemiro.
Que el Benítez el volia fixa. I el van obligar a treure'l.
Sí, sí, sí.
I el Lucas Vázquez també el volia fixa i el van obligar a treure'l.
Pressionaven el Benítez i ara ho fa el...
I el Zidane. El Zidane
i jo dic una cosa. Que bé que fa.
Jo dic una cosa. El Casemiro crec que és una peça molt important al mig del camp.
És que a veure, és que és el que hem parlat...
És un Busquets, diguéssim.
És el que hem parlat mil vegades.
Traient les diferències.
El problema del Madrid és que el Kroos és un gran jugador, l'Isco és un gran jugador, el James és un gran jugador, però clar, tots junts necessita d'altres peces.
No destrueixen.
Un equip és un equip, i un equip necessites un que et destrueixi, un que et corri, un que et faci això, l'altre que et marqui.
Un passador i tal, sí.
Clar, necessites diferents coses. Si tu poses tots, que tots te toca i tots les mateixes característiques, no fas un equip.
Sí, sí.
Això l'entrenador ho pot dir millor.
Jo ho dic
des de la
de totes maneres, jo crec que el Barcelona es té que imposar.
Jo crec que sí.
Perquè la concepció d'esquema de joc, la Barcelona la té molt definida, molt clara, molt concebuda, i per tant, vull dir, el Madrid, cuidado, el Barcelona té que, amb la seva defensa, tindre cuidado amb els contraatacs. Però tapant una mica Modric, que és el passador, que és el gran passador del Madrid en aquests moments, no arriben ni pilotes en el... En el Cristiano no tant, jo diria el Bale, que és el que té més profunditat i atac. Jo crec que el Barcelona es té que imposar. No diré molt clarament, però es té que imposar.
Jo crec que el Barça...
I crec que serà un gran partit.
Jo crec que el Barça en aquest moment està millor i és millor que el Madrid, la meva opinió.
Després pot passar qualsevol cosa,
Pot passar qualsevol cosa, evidentment. És millor que el Madrid. I després té un gran avantatge també en aquest partit, jo crec. Que si perd, no passa absolutament res.
Perfecte.
No passa absolutament res. I quan un equip juga amb aquesta tranquil·litat, perquè no passa res si
perd. No.
Amb l'avantatge que té.
Sí.
Passa absolutament res.
No,
ningú té que posar nerviós.
Ningú, punt.
Exacte, ningú té que posar nerviós, ningú pensa, ui, ara. No passa res. Perquè a més és l'últim partit que queda realment difícil al Barça. I no passa res. I jugar amb aquesta tranquil·litat al Barça és un plus, a més, ja de per
si. I la motivació ja extra de tenir aquesta mena d'homenatge a Johan Cruyff.
I l'homenatge a Johan Cruyff. Hi ha molts plusos. Jo crec que és un partit molt positiu pel Barça. Després serà quan les prediccions són de totes al revés. Però a priori, jo crec que és un partit molt favorable pel Barça.
De tota manera, el Barça, l'actual Barça, no només el d'aquesta temporada, sinó el dels darrers anys, enfront a l'actual Madrid, i no només d'aquesta temporada, sinó els anteriors, quan ha fet un atac combinatiu, posicional i de tenir la pilota amb aquest ADN Barça, el Madrid ha sigut un equip relativament simple de guanyar. Vull dir, és un equip que al Barça se li dona bé. Per què? Perquè el Madrid té un desequilibri molt evident en la seva banda esquerra. A la seva banda esquerra juga Ronaldo i Marcelo, que és un lateral molt ofensiu, però que té unes limitacions en fase defensiva molt evidents, i que no les descobreixo jo, que ja les saben ells de sobres, no? Que passa que ho supera per la qualitat que té quan tenen la pilota. I el Madrid ataca molt millor per la banda esquerra que per la banda dreta, sí, des de fa 7 anys o 8, des que està Marcelo, no? Llavors, clar, és un risc que es pot assumir. Però la figura d'aquest mig centre que d'alguna manera equilibra, que ara li estan dient mig centre equilibrador, justament, amb aquesta verbigràcia que tenen els mitjans per definir posicions i readaptar-nos a tots a la manera de definir les coses, pues el mig centre equilibrador és l'amic Casemiro, que, com que no té l'habilitat de Speedy González, que jugava a tenis sol, no pot anar a tapar a banda esquerra i ajudar a Marcelo perquè ningú més l'ajuda.
No.
Ningú més. Kroos una mica, perquè és el que cau per la seva banda com a interior.
Sí, però està jugant més per la dreta, el Kroos, eh?
Clar, més igual, si és Kroos o si és Modric. Però un dels dos interiors ha d'anar a ajudar al lateral. Sí. Però com que no arriba sempre, doncs, evidentment, a Cristiano no l'esperis, ha d'anar a Casemiro. Però el Barça atrau gent en la zona de Messi per deixar espais a la banda contrària, on apareix un tal Neymar,
que no sap
un xaval que comença ara, sí, i un tal al lateral esquerre, al Jordi Alba. Llavors, clar, aquest desequilibri el Barça l'explota una vegada i una altra. Amb l'afegitó, que no és poc afegitó, de que ara també té perill quan la pilota la té el Madrid a camp propi, o sigui, a camp del Barça, perquè té espais, i el 2-1 de la temporada passada el va fer un tal Suárez. Que corre l'espai, que explota els espais. Villa això no ho feia.
No.
Però Suárez sí. Amb la qual cosa, jo crec que hi ha un clar favorit esportivament. Sí. Ara, després, al futbol passen coses, Després hi ha un penal que no era un poste, una falta tal, coses d'aquestes que poden passar. Però per això les cases d'apostes deuen pagar molt poc perquè guanyi el Barça, i en canvi deuen pagar bastant més perquè guanyi el Madrid.
Sí, però no gaire més, vull dir, estan molt equilibrats, perquè saben que aquests partits es defineixen a vegades per detalls, sí, però bueno, detalls, sí que hi ha d'haver una diferència a favor del Barcelona.
I que si el Madrid tu li dones
canxa,
pots anar, perquè té molt talent, no?
Sí, per això dic que la defensa,
evidentment,
del Barcelona ha d'anar molt en cuidador, sobretot una mica escalonada, per no trobar-se amb aquests contraatacs de tres bèsties que surten volant del Madrid i que els has de frenar, vull dir, amb això.
Però de manera, l'etapa de Zidane, que és el que hauríem de buscar referència, qualsevol partit d'aquesta temporada amb Zidane a la banqueta fora del Bernabéu ha sigut una merda de partit, ho sento. Algú ho ha de dir, perquè clar, juguen a casa i foten 6 gols en mitja part, però després van al camp del Betis i fan el
camp de les Palmes.
Van al camp de les Palmes i perden. Vull dir, saps allò que dius? Bueno, algú hauria de dir amb aquest senyor que, a més de jugar al Bernabéu, també han de jugar cada 15 dies fora de casa seva.
Imagina't que, jo no sé si és... Clar, és la primera vegada que hi va com a entrenador del Camp Nou, un gran escenari, Zinedine Zidane.
Què passa, que jo...
que tinc una flor al cul, també.
Dubto de les qualitats del Zidane com a entrenador. No dic que arribi a ser un bon entrenador, però és que fins ara...
Ara no demostra res.
Experiència, no té zero.
No obris un altre debat, Jesús, perquè hem de marxar.
A mi m'agradaria, en aquest cas, que el Zidane estigués un any sencer, que comencés la pretemporada.
Llavors es pot començar a valorar.
Es pot valorar. Ara ha agafat una herència... que dius, bueno, l'agafo i en trec partit del que pugui.
Sí, però ha agafat una herència, que és el que apuntaves abans.
Però no sabia res, Manel. No sabia res,
està recuperant el que volia fer el Benítez, que no li deixaven fer.
Si voleu, us deixo, continuar la tertúlia.
Per mi encantat,
no hi ha problema. Però fora de l'estudi.
Havíem de fer una tertúlia veient el partit.
Ostres, ho havíem fet, eh?
Les
finals de Copa d'Europa que comentava abans el Manel, la d'Atenes i la de Wembley, les van fer per ràdio, en aquesta casa, uns programes especials.
Molt bé.
Una servidora hi era i recordo...
Amb una vas disfrutar molt i amb una altra...
I aquesta ràdio partit a la Corunya, Deportivo València, que va donar la Lliga al Barça, que estava jo enviat especial pel diari, i que vaig fer intervencions en directe per telèfon, que et havies trucat tu.
Però jo me'n recordo que el dia de la final d'Atenes retransmetíem aquella final, jo ho feia amb un company que era tan culer, que no va poder suportar el que estava veient,
i va marxar
i em vaig quedar sola fent programa. Dic, molt bé, gràcies.
Gràcies, guapo. Gràcies, guapo.
Mañana vuelve.
Bé, doncs, s'ha acabat per avui el nostre temps dedicat a Johan Cruyff i a aquest clàssic de demà, però continuarem la setmana que ve perquè n'han passat coses, el Gary Neville està ja fora del València, el Ter Stegen està allò desfollant la, la margarida.
No, no.
Va, està jugant
80
això.
80 milions i se'n va.
Està jugant això. Al matí el tenim de baixa, passen moltes coses.
Varane, baixa, Varane, pel Madrid.
Pel Madrid.
Ara mateix. I Kroos dubta per un cop al...
Però vaja, que...
Aquest juguen encara que sigui...
A veure si podem gaudir demà del partit.
Sí. No, és el principal, eh?
I divendres comentem una miqueta.
Una porra, Josep Maria, tu que ets...
Va, vinga, ràpid.
2-0.
2-0.
Tu?
Jo...
És igual. 1-1?
Sí,
un partit. Home, si era broma, allò del principi.
3-1.
3-1. Pues un 4-1. Va, vinga, fort. Vinga,
dale, dale.
Gràcies i molt bon dia. Bon cap de setmana.
Gràcies, igualment, bon dia.
Sant Cugat a fons. La vida és local.